Els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar, un espai produït pel Departament de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona. Com sempre, us saluden molt cordialment en Santi Grimau, al control tècnic, Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Com cada any, en arribar el 1 de novembre, a l'Església celebrem dues festes significatives, Tots Sants i la commemoració de tots els fidels difunts. D'una banda, fer memòria dels sants, persones normals i corrents que han treballat perquè aquest món fos una mica millor del que el van trobar. I d'altra banda, tenim un record especial a tots aquells que ens han precedit. Precisament d'això en parla l'arquebisbe Jaume Pujol en el seu escrit dominical, Els Quatre Vents, que porta per títol Una vida que no s'acaba.
Déu vos guard. Sant Joan de la Creu va ser un místic, però no un home apocat i amb una vida passiva, sinó atzarosa, amb estada a la presó inclosa, de la qual va fugir pel sistema tradicional, lligant llençols i despenjant-se per una finestra. Trobant-se en el seu llit de mort, van tocar a les 12 el campanar d'una església veïna i un germà va informar-lo. Estan tocant a matines. El sant va respondre unes últimes paraules. Glòria a Déu que el cel les aniria a fer. Després d'això va besar un crucifix i va expirar. La festa de Tots Sants ens col·loca davant el testimoni d'aquests mestres de vida i el dia dels difunts ens recorda que també van ser mestres en el bon morir, amb el pensament en el cel, en Déu que, en la seva providència amorosa, ens fa el do de l'existència i de tot el que som i fem. El que defineix un cristià és el seguiment de Jesucrist, la consideració de germanor amb els altres i la creença en la vida eterna. Sant Pau va escriure als cristians de Corint: si la nostra esperança en Crist acaba en aquesta vida, som els més desgraciats dels homes. Però no, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer de tots. Fins aquí Sant Pau. Aquest pensament que a vegades es predica en els funerals no és només una manera d'oferir consol a les persones que han perdut algú que estimaven, sinó que és una veritat de fe ensenyada per Jesucrist que sempre ha mantingut l'Església. La vida no s'acaba, sinó que continua, encara que d'una altra manera misteriosa per a l'experiència humana, però lluminosa per a Déu, creador i redentor. Des dels primers segles, els cristians han resat i ofert la Santa Missa pels difunts, sabent que el sacrifici de l'altar té un valor incommensurable. Ja en l'Antic Testament se cita que Judes Macabeu va organitzar una col·lecta i va enviar 1.000 monedes de plata a Jerusalem perquè s'oferissin sacrificis que reparessin els pecats dels homes morts en batalla. La necessitat d'oferir sacrificis és comuna a moltes civilitzacions, però després de Crist, la missa és el sacrifici únic i veritable que se sobreposa a qualsevol altre, perquè és el Fill de Déu el qui s'ofereix al Pare i el valor del seu lliurament és absolut. Són dies, doncs, per elevar els nostres ulls al cel, per a pregar pels germans difunts i per a decidir-nos a viure en la presència habitual de Déu a les mans del qual hi ha la nostra vida. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, dia de la commemoració de tots els fidels difunts. És el capítol 1, segons Sant Joan, versets de l'1 al 6. I el comentari, com sempre, és de mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, qui ens ajudarà a meditar-lo.
Que els vostres cors se serenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per a molts. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta.
Tomàs li pregunta:
Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta?
Jesús li respon:
jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. Avui, diumenge 2 de novembre, fem la commemoració de tots els fidels difunts. en totes les nostres celebracions de l'Eucaristia, abans d'enfortir la nostra comunió amb l'aliment del cos de Crist, com ell ens va dir que féssim, manifestem la nostra unió amb totes les persones que gaudeixen definitivament de la presència de Déu.
Tota la nostra vida és relació amb Déu, una relació que es fa visible en la nostra presència corporal i es manifesta positivament quan, com ens diu Sant Pau, sense cap vel a la cara, reflectint com un mirall la glòria del Senyor, som transformats a la seva mateixa imatge, amb una glòria cada vegada més gran per obra del Senyor, és a dir, de l'Esperit.
Sabem per la fe, ens diu Sant Pau, que quan es desfà aquesta casa terrenal, que és tan sols una tenda, tenim al cel un altre edifici, que és obra de Déu, una casa no feta per mans d'home, eterna.
I aquesta fe fa que no ens acovardim, ja que encara que exteriorment ens anem consumint, interiorment ens renovellem cada dia més. Aquest és l'avantatge vocacional de la nostra relació amb Déu. El Papa Benet XVI ens diu, al sínode, en destacar l'exigència intrínseca de la fe, d'aprofundir la relació amb Crist, paraula de Déu entre nosaltres, ha volgut també posar en relleu el fet que aquesta paraula crida cadascú personalment, manifestant així que la vida mateixa és vocació en relació amb Déu. Això vol dir que, com més aprofundim en la nostra relació personal amb el Senyor Jesús, més ens adonarem que ell ens crida a la santedat mitjançant opcions definitives, amb les quals la nostra vida correspon al seu amor, assumint tasques i ministeris per edificar l'Església. En aquesta perspectiva s'entén la invitació del sínode a tots els cristians perquè aprofundeixin la seva relació amb la paraula de Déu com a batejats, però també com a cridats a viure segons els diversos estats de vida.
Avui es poden escollir diverses lectures. Nosaltres comentem uns versets del llibre de Job per a gaudir la fe en la nostra transformació vers la casa definitiva.
L'autor del llibre de Job vol fer ressaltar les paraules que anuncien la seva fe. Podem afrontar fins i tot la mort perquè Déu és el nostre defensor. Déu és viu i està a favor nostre. Déu està al nostre costat i es manifesta als nostres ulls. Una manifestació que arribarà a ser total i durarà per sempre. Nosaltres en tenim l'esperança. Els que han fet el pas de la mort ja la contemplen.
En la segona lectura llegim i reflexionem unes paraules de Sant Pau als cristians de Filips.
Les paraules de Pau ens recorden que som ciutadans del Regne del Cel. El nostre Salvador ens ha dit que aquest regne ja està entre nosaltres. Ell ens ajuda amb la seva presència quan estem reunits en el seu nom i manifesta l'amor, la justícia i la pau a través de les nostres paraules i les nostres accions. Ell transformarà el nostre cos i el configurarà al seu cos gloriós.
En l'Evangeli de Joan, Jesús ens promet la convivència al seu costat i ens indica el camí que ens porta a experimentar-la per sempre.
Jesús ens ha fet el do d'obrir-nos la porta de la fe i ens invita a passar al seu llindar seguint-lo sense por. Ell, paraula encarnada, és el camí. Ell, paraula creadora de tot el que existeix, és la vida que ens fa imatges de la comunió divina. Ell, paraula reveladora de l'amor de Déu, és la veritat que ens santifica i ens fa gaudir la realitat del seu regne. Ell ha plantat la seva tenda entre nosaltres i no en tanca mai la porta, com en recorda el magisteri de l'Església.
I ara amb la Montse Sabater fem un repàs del que ha estat notícia aquesta darrera setmana. Comencem amb un homenatge. Aquest dimecres s'ha presentat el llibre Fe i valors humans, miscel·lània en honor del doctor Josep Gil i Ribes. La presentació s'ha fet al Centre Tarraconense al Seminari a Tarragona i ha comptat amb les intervencions de mossèn Norbert Miracle i mossèn Manuel Maria Fuentes.
Dos preveres, mossèn Miracle i mossèn Fuentes, que coneixen bé a l'homenatjat perquè van ser vicaris a la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus, que mossèn Gil era rector d'aquesta parròquia. Mossèn Norbert Miracle, rector del Seminari de Tarragona i del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, va fer la presentació des de la vessant teològica, va exposar l'obra de mossèn Gil citant els llibres i tractats més significatius sense oblidar-se de la vessant musical d'organista i compositor. Per la seva part, mossèn Manel Fuentes, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, va presentar la vessant més personal de mossèn Gil, destacant que la seva vida i la seva tasca ha estat d'una entrega absoluta a l'Església de Tarragona, al seu presbiteri i a la gent de la seva terra. Tots dos ponents van coincidir en definir el doctor Josep Gil com un gran teòleg, pensador i un home compromès en el món. L'arcabisbe Jaume Pujol va agrair a mossèn Gil haver estat professor de tantes generacions de preveres. La miscel·lània, que ha comptat amb article de 15 col·laboradors, es pot adquirir a la llibreria de l'arcabisbat, al carrer Sant Pau de Tarragona.
Prop de 400 catequistes a tot Catalunya han participat aquest cap de setmana, del 24 al 26 d'octubre, en les setenes jornades de formació per a catequistes a Andorra la Vella. Les jornades s'han organitzat, com sempre, des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears.
A la inauguració de les jornades, monsenyor Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, va considerar que la catequesi ha de ser molt missionera i cal que els catequistes han de retrobar l'alegria d'aquesta missió. El gruix de les activitats de la trobada es van fer el dissabte amb diversos tallers de descoberta sobre com acompanyar en el creixement cristià. A la tarda hi va haver la ponència del bisbe auxiliar de Barcelona i president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, monsenyor Sebastià Tartabull, el qual va parlar de la catequesi com una fórmula d'aprofundiment de la bona nova de Jesús, segons l'Evangeli Gaudium. La ponència va anar seguida pel treball de grups, la posada en comú i un col·loqui. El diumenge 26, com a cloenda, es va celebrar l'Eucaristia a la Basílica de Meritxell.
Aquest mes de novembre és el mes de la cadena de pregària per les vocacions, organitzada conjuntament per totes les diòcesis amb seu a Catalunya. L'Arquebisbat de Tarragona hi participa els dies 1, 11 i 21 de novembre.
Aquest any, l'Església ens convida a reflexionar sobre la família i la cadena de pregària s'hi suma portant com a lema la família cristiana, font de vocacions, amb la voluntat de mostrar que és en el si de les famílies que neixen les vocacions. De la mateixa manera que la família cristiana és la que educa, ensenya a resar i a tractar amb el Senyor, també és en ella que cadascú descobreix la seva vocació. Es pot comunicar l'hora o les hores de pregària al correu electrònic pastoralvocacional@arqtgn.cat o bé al telèfon 666-131-439. Podeu trobar més informació al web www.cadenadepregaria.cat.
Finalment, la Delegació Diocesana de Missions ha convocat el concurs literari infantil Jo sóc un d'ells, amb l'esperit de fomentar com viuen els nens i nenes, els valors de la solidaritat i la cooperació.
Aquest concurs literari va dirigit a nens d'entre els 6 i els 12 anys i hi ha temps de lliurar-lo fins al 30 de novembre. Els infants de 6 a 8 anys també hi poden participar presentant el seu conte amb un dibuix. Tots els contes rebuts s'exposaran de l'1 de desembre fins al 16 de gener a la biblioteca del Centre Tarraconense al Seminari. Amb els contes i dibuixos que ajudin els nens a entendre la seva important implicació a canviar el món, la Delegació Diocesana de Missions editarà un llibre. Els beneficis de la seva venda aniran destinats a un projecte social missioner d'infants. Trobareu més informació al blog tarragonamissionera.blogspot.com.
Gràcies, Montse, i com sempre us recordem que al web de l'Arquebisbat de Tarragona, www.arqtgn.cat, podreu trobar ampliades aquestes i d'altres notícies. A l'espai de l'entrevista avui parlem de la Catedral de Tarragona, però des d'una vessant més catequètica, evangelitzadora, podríem dir, com pot ser un llibre, en aquest cas una guia, la guia de la catedral. Uns mesos després de presentar-se oficialment, Elder Moya conversa amb el director de l'editorial turística d'aquesta guia.
I avui anem a parlar de literatura. De literatura per què? Perquè et volem parlar del que va ser aquest estiu i ja posada en marxa de la guia oficial de la Catedral de Tarragona, que es va presentar al claustre i que pertany a l'editorial Fisa Escudo de Oro, per parlar i perquè conegueu encara molt més el que és aquesta guia oficial d'un temple tan mayúscul com és la Catedral de Tarragona. Tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor José Gesa, que és el director de l'editorial Fisa Escudo de Oro. Aquí ja saludem. Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com està?
Tot molt bé.
Ens alegrem i ens alegrem sobretot de que l'editorial Fes Escudo d'Oro doncs, pugui incloure ja dins de la seva col·lecció aquest guia oficial de la Catedral de Tarragona, que, escolti'm, jo crec que era necessària, eh?
Bueno, jo ja ho vaig dir el dia de la presentació, que era un llibre que portàvem a darrere d'ell al voltant de 20 anys, eh? I que per diferents motius i causes i problemes no es va poder portar a terme. Finalment, gràcies molt a la col·laboració de mossèn Martínez i també del delegat que nosaltres tenim a Tarragona, que és en Manel Tinoco, perquè aquest no va deixar de contínuament, cada any en parlàvem i ho tenim de fer, i al final ho vam aconseguir. Perquè era una qüestió ja, com aquell diu, ja no parlava ni de qüestió comercial, pràcticament, eh? Per dir, no tenim res de la Catedral de Tarragona.
Era una qüestió de perseverància.
Ah, exacte.
Ha tingut la sensació, o tenia la sensació, que una gran joia d'aquesta Tarragona, patrimoni històric de la humanitat, com és la Catedral, era poc coneguda?
Jo ho tinc completament, i encara la continuo tinguent, la sensació.
Sí? Encara perdura?
Sí. Jo, per mi, sí. Es tindria que divulgar més, no sé de quina manera, però, vaja, jo mateix, eh? Jo que mira que jo i voltant, nosaltres treballem per tota Europa, uh-huh. i és clar, normalment les catedrals són els punts visitants, normalment són monuments arquitectònics i que tot el turista hi va. Jo, afortunada o desgraciadament, vaig quasi sempre als llocs turístics i als punts turístics, i clar, jo mateix, posant-me com a exemple, el dia que vaig a mossèn Martínez, em va dir, no, vull tindre el gust d'acompanyar-lo, i ahir ens vam fer el recorregut per la Catedral de Tarragona, jo li vaig dir, bueno, ho dic, un quart d'hora. Es vam estar 2 hores i em vaig quedar meravellat, ho dic així la paraula, meravellat, i jo sóc nascut a Barcelona i batejat a la Catedral de Barcelona i me l'he visat. No vull fer comparacions mai, perquè totes les comparacions són odioses, però és que em vaig quedar bocabadat amb la meravella que és la Catedral.
Escolti'm, parlava fa un moment de la importància de la imatge, de la fotografia dins d'aquesta guia oficial de la Catedral, però ja que estem en ràdio i a banda del que són les fotografies, faci'ls-hi 5 cèntims a tots els nostres oients que ara mateix l'estan escoltant de com és aquesta guia.
Bueno, evidentment hi ha un... A veure, la guia hi ha un... Com totes les guies de totes les catedrals o museus, hi ha un factor molt important, que és la dificultat, que és la fotografia. I la dificultat d'aquesta fotografia. Per què? Perquè una cosa, i avui dia encara més amb els temes digitals i tot això, és relativament fàcil, i ho poso entre cometes, fer fotografies inclús en plan aficionat.
Correcte.
De fotografiar una catedral, busques un enquadre, te'n vas, més, sempre la veuràs amb molta gent, tindràs dificultats, tal. Però el moment de fer les fotografies d'interior, perquè et surtin verdaderament fotografies bones per poder editar en un llibre, llavors hi ha un problema de llums, perquè normalment sempre són, clar, estan posats en un lloc que no totes les llums són vàlides, perquè poden crear reflexes, perquè no hi ha suficient llums, estem a portar focus, i ells aquí han participat amb molt alt grau, perquè realment és de felicitar les persones a l'arxiu fotogràfic que té la Catedral de Tarragona.
Efectivament.
S'ha desenvolupat una feina molt bona i que crec que poden continuar traient-li fruits amb tot això.
I sobretot, com bé dèiem, una eina, un instrument indispensable perquè la gent conegui la dimensió religiosa, catequètica i sobretot també evangelitzadora dins del que és aquest temple de la catedral.
Evidentment, perquè aquí es barregen dues coses, no? Una cosa és la qüestió turística, arquitectònica, sempre parlem, que és la vessant meva, diguéssim, però llavors, evidentment, la persona religiosa, i el dia que la vaig visitar anava amb un... Jo vaig sentir comentaris que estaven, mentre estàvem mirant nosaltres, mossèn Martínez m'explicava, s'ajuntava gent per escoltar les explicacions de mossèn Martínez i vaig veure que, clar, que també hi havia una part de religiosa i era el comentari que estaven fent les persones que estaven escoltant allò, precisament, i ho vaig comentar-li després amb ell, i vaig dir, miri, és una cosa que jo com ara que vinc i estic mirant tot això ja només al tipus professional, dic, ostres, m'han anat compte que també hi ha una vessant, com és lògic, perquè és una catedral religiosa amb molts significats, amb una quantitat de significats molt, molt importants, molt macos.
Doncs, senyor José Gesa, director gerent de l'editorial Fisa Escudo d'Oro, li traslladem l'enhorabona per aquesta presentació d'estiu, però que, com bé dèiem, encara té molt i ha de tenir molt de recorregut de la via oficial de la Catedral de Tarragona i que, vaja, esperem que sigui un èxit i que d'aquí un any, cap allà al mes de juliol, quan comencem a fer balanç, doncs sigui tot molt positiu i que tant vostè com l'autor de l'obra, mossèn Martínez Subies, doncs estiguin molt satisfets.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada i per l'interès, eh?
A vostè.
Moltes gràcies, molt agraït i bon dia.
I ara mateix passem a l'agenda destacant els següents actes per aquesta propera setmana.
Dilluns 3 de novembre, novena de la Mare de Déu del Claustre. Del 3 al 7 de novembre, Rosari, novena i celebració de l'Eucaristia. Tindrà lloc a la Capella del Santíssim de la Catedral de Tarragona a les 7 de la tarda. Organitza Confraria de la Mare de Déu del Claustre. Dijous 6 de novembre, missa en memòria dels beats màrtirs de Mont-roig del Camp. El senyor arquebisbe beneirà aquest nou mural, obra de l'insigne pintor Josep Minguell Cardenyes. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Mont-roig del Camp a les 7 de la tarda. Organitza la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Coral Sant Miquel. Divendres 7 de novembre. Inauguració de l'exposició El patrimoni religiós de l'arxidiòcesi a través de les postals 1897-2014. Col·lecció de Josep Maria Brull i Alabart. La mostra comptarà amb 1.000 postals i estarà oberta del 8 de novembre al 14 de desembre, amb el següent horari: dijous i divendres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, dissabte i diumenge de les 10 del matí a la 1 del migdia. Tindrà lloc al Museu Bíblic al carrer de les Coques, 1C. Tot això, la inauguració començarà a 8:15 del vespre i organitza el Museu Bíblic Tarraconense. Dissabte, 8 de novembre. Diàlegs d'art i Bíblia, la iconografia del claustre de la Catedral de Tarragona, a càrrec de la doctora Esther Lozano López i la doctora Marta Serrano Coll. La conferència serà retransmesa pel canal de televisió per internet de l'Arquebisbat. Tindrà lloc a la sala d'actes del Museu Bíblic al carrer de les Coques, UC, a les 11 del matí. Organitza el Museu Bíblic Tarraconense amb la col·laboració del Departament de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat. Rosari de torxes a la catedral. Novena i rosari de torxes pel claustre. Tot seguit se celebrarà l'Eucaristia. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 7 de la tarda i organitza la Confraria de la Mare de Déu del Claustre.
Tota l'agenda també la podeu trobar al web de l'Arquebisbat, com ja hem dit en aquest programa, www.arqtgn.cat. Donem la benvinguda a mossèn Ricard Cabré amb el seu espai Qui tingui oïdes, que escolti.
Déu vos guard, mossèn Ricard Cabré. Mossèn, el papa parla d'una església pobra i per als pobres. Vostè creu que ens hi anem apropant?
Dona, jo crec que sí, però molt lentament. Joan XXIII parlava dels signes dels temps. I un signe dels temps claríssim ha estat la irrupció dels pobres en la vida social, no pas tant en la vida política. El pobre sempre ha estat un marginat, ha estat sempre considerat com un apèndix, com un mal indispensable, com un destí implacable de la història. L'expressió de Jesucrist, de pobre, sempre en tindreu entre vosaltres, s'ha anat acomplint, però el que no s'ha complert és la bona nova que ell venia a anunciar-los. Venia a establir una germanor universal de la que ningú en quedés exclòs, tots formant una gran família. Ell en dona exemple. Es posa al costat dels pobres, dels menyspreats, dels inútils, dels qui no compten, i acabar com un d'ells, com un indesitjable. Durant segles, la pobresa ha estat considerada com un mal inevitable. El màxim que es podia aspirar era ajudar-los, fer-los una almoina, tenir compassió d'ells, però no pas pensar que es poguessin canviar les estructures que propiciaven aquesta separació. Van haver ser els considerats enemics de la religió els que van posar el dit a l'anafra, per fer entendre que el mal estava en l'estructura, que propiciava la concentració de la riquesa en poques mans. Calia canviar aquestes estructures, enderrocar el sistema, i va néixer el comunisme, la revolta dels indigents. Calia dir prou a un món injust i esquarterat, i es va declarar la lluita contra el capital opressor, una lluita crispada i dura. però el més trist és que l'Església, que havia de continuar la trajectòria de Jesucrist, es trobava ben bé de la banda dels poderosos. Per això la ira de les esquerres es va abraonar també contra l'Església. El comunisme va ser vençut i el capitalisme ha tornat a prendre l'hegemonia. I els pobres avui s'han més explotats que mai. Diries que tenim posada la marxa enrere.
I l'Església avui què fa davant de tot això?
Aquesta és la gran pregunta. Hi ha hagut certament intents tímids d'apropament als pobres. Kardeny va trobar els moviments, va crear els moviments obrers a Bèlgica i es va anar estenent per tot el món. Han nascut altres moviments, l'ACO a França, la GOC a Espanya, impulsades per un gran home, Guillem Rovirosa, de Vilanova i Geltrú. En moltes nacions s'han creat grups de cristians obrers compromesos en la lluita per un món més just. La FIMOC, Federació Internacional de Moviments Obrers Cristians, aglutina i coordina aquests moviments. A França es va crear la Missió de França amb els capellans obrers immersos en el món del treball. Però on més ressò ha trobat el crit d'alerta ha estat a l'Amèrica Llatina, amb una bona part de l'episcopat que va entendre la situació amb les comunitats de base i la teologia de l'alliberament. Seguint les consignes del Papa Francesc, els cristians són cada vegada més conscients d'aquesta responsabilitat, però ens trobem davant una església envellida i amb poca capacitat de reacció. Cal demanar molt al Senyor que ens il·lumini tots plegats, per no quedar-nos al marge d'un món que, com deia Pius XII, cal refer des dels seus fonaments.
Amb aquest espai posem punt i final a aquest programa setmanal al Campanar des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Si voleu tornar a escoltar aquest programa, ho podeu fer a través del web de l'Arquebisbat. Trobareu tots els programes que es van emetent a la secció de ràdio. Recordem l'adreça www.arqtgn.cat. Res més, ens acomiadem i ho fem amb música, amb un tema que es diu I Believe in You, Crec en tu, interpretada per Celine Dion i Il Divo. Que tingueu molt bona setmana.
Ràdio Estel, Tarragona 100.6.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Fer-se foscos supliquem.